Radio Vilafranca.
Bon dia i bon dimecres. Avui 28 d'agost, anem arribant dissimuladament a finals d'agost i per molts també finals de vacances, finals de l'estiu. Sort que aquí Vilafranca i el Penedès ho acabem molt bé. Comencem el Penedès Gamma Extra i des d'ara i fins les 12 estarem amb vosaltres a Ràdio Vilafranca per acompanyar-vos aquest matí de dimecres amb Toni Olivella al control tècnic i qui us parla, Aina Soler. I amb nosaltres també ens acompanya cada dia un gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que fan possible programa rere programa. Començarem el matí d'avui amb el temps, amb la previsió meteorològica que ens acosta el Marc Paredes per veure quin temps ens farà aquests dies i si Sant Fèlix, com cada any, ens porta una mica de pluja o no. Entrarem també al quiosc per veure quins són els titulars dels diaris que ens porten avui en portada, així que estarem al dia també de l'actualitat. La Sílvia Mir de l'Odissea ens portarà noves recomanacions de llibres. Si encara us heu quedat amb ganes de marxar, també tindrem a la Irene Fernández, assessora Mobilitat Internacional del CIAS, amb la secció Mobilitat a la Fresca i els seus consells i recomanacions per viatjar bé i barat. L'Astrid Barquer, a Salut Sense Drames, ens portarà també noves recomanacions per portar una vida més sana i menjar millor. Els dimecres també ens toca English Class i ho tindrem amb el teacher David McGarry, que ens parlarà també avui d'una de les ciutats de parla anglesa i la descobrirem amb ell. A la tercera i última hora començarem parlant sobre alguna notícia curiosa d'aquesta que ens trobem a les xarxes i donarem pas al moment d'obrir les línies telefòniques perquè pugueu participar en el sorteig d'una caixa de préssecs de la família Esteve Ràfol, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Acabarem amb cançons dels 80. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Moltes coses avui, ja ho veieu, així que comencem.
Penedès Gamma Extra amb Aina Soler.
Primer de tot, Marc, quin temps ens espera aquests dies? Bon dia.
Molt bon dia, Aina. S'apropa la Festa Major i això vol dir que moltes persones ja comencen a mirar al cel, als mapes, per veure quin temps ens depara durant aquests propers dies de festa. Avui, d'entrada, al pregó, el que podem esperar és un temps completament estable, encara amb temperatures força elevades, per tant, doncs tindrem una nit que serà relativament càlida i, això sí, marcada per l'estabilitat, i a partir del dia 29 fins al dia 2 de setembre, els models ens marquen que cada dia tindrem una cosa de cada. Anem a pams. El dia 29, demà mateix, doncs, tindrem un panorama estable, marcat en conjunt per al domini del sol, amb algunes bandes de nuvolositat i unes temperatures que es mantindran força elevades, però encara pujaran més a partir del dia de Sant Fèlix. Serà a partir d'aquí, el dia 30, quan les temperatures començaran a enfilar-se de valent, tindrem un panorama amb més núvols que sol fins i tot, per tant, tindrem un cel força cobert, però en conjunt estable, i el dia 31 serà quan les temperatures tocaran sostre, però atenció, perquè el dia 31 sí que pot ser el dia més inestable de la setmana. Teníem dubtes si finalment serà el dia 31 o U, encara no ho tenim clar, però avui els mapes, a dia d'avui, ens marquen que el dia més inestable seria el dia 31 i fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat al voltant del migdia. Ho haurem d'anar seguint amb atenció perquè, insisteixo, no les tenim totes i tampoc tots els models ho indiquen. El dia 1, en conjunt, serà estable. Les temperatures ja tendiran a baixar, però el cel estarà molt tapat i carregat de núvols. Per tant, tampoc es descarta la possibilitat d'alguna gota. Insisteixo, ho haurem d'anar seguint amb molta atenció perquè tenim aquest dubte, si finalment serà el 31 o alguns models avui ens van avançat el 31, ahir en canvi doncs insistien que seria l'1 de setembre. Avui, però, els mapes ens posen que el dia 1 de setembre estarà nuvolat, tapat, però en conjunt estable. I el dia 2 serà el dia més assolellat de la setmana, temperatures que baixaran una miqueta, per tant tindrem una calor força suau i amb un domini del sol que serà doncs pràcticament no perdonable perquè en aquest cas sí que lluirà de valent. Per tant, aquest serà el pronòstic de tota la Festa Major. Ho haurem d'anar seguint amb atenció. Si volen més detalls, ja saben que ens poden seguir a través de les xarxes socials, al Twitter, i a partir d'aquí, doncs, dia per dia, també anirem desgranant una miqueta les previsions i les notícies de darrera hora que tinguem en aquest àmbit meteorològic. Això és tot. Molt bona Festa Major.
I entrem directament al quiosc per llegir els titulars de les portades que ens porten els diaris d'avui, començant pel Periódico, amb el titular i foto de portada d'Oasis, amb Oasis, treva i tornada a la carretera. Els germans Gallagher anuncien que tornaran el 2025 amb una gira de 14 concerts al Regne Unit i Irlanda. I veiem en foto doncs, a Liam i Noel Gallagher amb la fotografia promocional de la seva tornada difosa ahir per tot arreu. Més titulars del Periódico. Catalunya amplia en 1.000 milions del pla antisequera. El govern treballa en els pressupostos del 2025 i nomena 32 alts càrrecs. Maduro utilitza mercenaris russos en la repressió. El govern veta la venda de Talgo per motius de seguretat nacional. En àmbit de medicina, una intel·ligència artificial creada a Barcelona accelera la detecció de cèl·lules tumorals. I en els esports, Dani Olmo s'estrena donant el triomf al Barça contra el Rayo amb un 1-2. Anem cap al Punt Avui amb una foto de portada ben groga i el titular l'independentisme al divan. Esquerra Republicana de Catalunya, Junts i la CUP acceleren els seus processos de renovació interna en un context de davallada electoral i d'una crisi de relacions més que greu. Més titulars també del Punt Avui. El govern projecta una nova desalinitzadora. L'executiu català invertirà 2.300 milions fins al 2040 en infraestructures per fer front a la sequera. Illa ja comença a negociar el nou pressupost mentre modela el seu executiu. Sánchez esquiva haver de donar comptes al Congrés per la fugida de Puigdemont. El Corte Inglés marxa del Portal de l'Àngel i de Barcelona i tanca portes dissabte. I en els esports, el Barça remunta 1-0 a Vallecas gràcies a un gol del debutant Dani Olmo. A La Vanguardia, també foto de portada d'Oasis, amb Oasis 2025, l'estrepitós retorn dels germans Gallagher, del tumult de Benicàssim a una tornada previsible, i nostàlgia i bons dividends. També més titulars de La Vanguardia, l'executiu veta l'OPA hongaresa sobre Talgo per seguretat nacional. La decisió es pren per presumpta afinitat del consorci Gans-Mabak amb Rússia i deixa en l'aire el futur del fabricant espanyol de trens. També veiem en foto de portada aquest gol de Dani Olmo, amb el titular Dani Olmo revoluciona el Barça a Vallecas amb aquest 1-2. I més titulars de La Vanguardia, Sánchez veu en una migració segura el futur de les pensions. El president inicia a Mauritània una gira per 3 països africans. Junts suma els seus vots a l'ofensiva de PP i Vox contra l'executiu. A les residències augmenta el dèficit de places per a gent gran i un pla antisequera, una nova desalinitzadora a la Costa Brava.
Penedès, gamma extra.
Sóc com una nena petita amb sabates noves. Com m'agrada quan ve la Sílvia Mir de l'Odissea i ens porta llibres i ens recomana. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Penúltim de llibres, eh? Això s'acaba.
Quasi, sí. Ja el tenim.
Estem a les portes de Festa Major, però sempre hi ha una estoneta per agafar un bon llibre. I avui ens portes novetats.
Novetats. Mira, a mi sempre em pregunten quina és l'època de l'any que t'agrada més de la llibreria. El setembre. Disfruto, però fins i tot més que Sant Jordi. O sigui, m'encanta. M'encanta, perquè sí que és veritat que hem tingut un estiu en què hi ha molts llibres, fa molt de temps que veus els mateixos llibres en aquella estanteria, i el setembre serveix per això, per fer neteja i veure-ho tot nou. I la veritat és que aquest any, també és veritat que els altres anys també, eh? Al setembre les editorials aposten molt fort per les coses, ja suposo que de cara a Nadal una miqueta, i treuen, bueno, aquest any hi ha petums d'aquestes xules.
I ens haurem d'esperar passat Festa Major, o si passem ara ja veurem algunes d'aquestes novetats?
Si passes avui,
clar,
just avui...
demà tanques, potser.
Demà tanco, sí, el dia 29, 30 i 31 és Festa Major i tenim tancat. Però avui encara està obert. I avui, per exemple, ha sortit un llibre que es diu Tots aquells mars, que ho publica l'editorial Columna, i és d'una autora que es diu Laia Aguilar. Aquesta noia ja havia escrit altres llibres, com Pluja d'estels, per exemple, que en el seu moment va funcionar molt bé, o té un llibre infantil que es diu Wolfgang, que també va agradar moltíssim. I en aquest cas, el que ens porta la Laia és la història d'una noia, una nena, bàsicament, que es diu Julieta, que té 7 anys, i bé, un dia de platja, entre les roques a Formentera, desapareix. I la seva germana, que té 11 anys, que es diu Greta, no pot fer res per evitar aquesta desaparició. Passats els anys, aquesta Greta, que viu a Londres, torna a la illa, a Formentera, i diguéssim que entre la mirada de l'àvia, que té encara aquelles llegendes antigues que hi havia de l'illa de Formentera, i la mare, amb qui no s'havia parlat des de que va passar tot això, comencen a tenir una relació entre elles per intentar subsanar tot això que va passar i aquesta petjada que va deixar, evidentment, la desaparició de la germana. Són tres dones, tres generacions diferents, i bueno, és una miqueta això, la història que ens portaran entre elles.
Qui publica Tots aquells mars?
Tots aquells mars ho publica Columna.
Ens portes una altra escriptora. Bé, de fet, unes quantes, eh? Però seguim amb una altra dona.
Vinga, va, aquesta és Petum. És Julia Navarro, que hi ha molta gent que l'espera, la Julia Navarro, perquè la veritat és que novel·la històrica com a tal feia molts anys que no el treia, no et sabria dir com, però potser abans del confinament i tot. I treu un llibre que es diu El niño que perdió la guerra, que l'editarà en castellà Plaza i Janés, i en català també hi serà, que l'editarà La Rosa dels Vents. Aquest surt el 5 de setembre. Vull dir que també està aquí a la cantonadeta, eh? Llavors, novel·la històrica, com sempre ens té acostumades la Julia Navarro. Ens trobem primer al Madrid del 1938, una dona, que és la Clotilde, una artista gràfica, que dibuixa caricatures pels diaris republicans i és la caiguda d'aquest Madrid, no?, en mans dels nacionals. La Clotilde, a més, té un fill, està casada amb un militant comunista i té un fill en el que el seu marit decideix enviar-lo a Rússia, això que feien molts...
Enviaven
els nens cap allà, no? Ella s'hi resisteix, però, evidentment, no pot, i al final aquest nen acaba i acaba a Rússia, i la segona part d'aquest llibre és a la primavera del 39, en aquesta Rússia, amb aquest nen, i amb una família, la protagonista de la qual serà l'Ània, que serà la mare que cuidarà aquest nen, que també té un altre fill, ella, i et desgrana una miqueta tota la història de la revolució, tot el que va passar després a l'entrada de Stalin i una miqueta com cada vegada el poder soviètic es va anar tornant més absolutista una miqueta, no? I llavors és la mirada entre una mare que viu en l'època franquista i una altra mare que viu en l'època d'aquest absolutisme més stalinista. Història de dues dones unides per aquest nen.
Té nom de dona, però vam descobrir, perquè ho vam fer públic ja fa un temps, que en realitat darrere s'hi amaguen tres homes. És Carmen Mola.
És Carmen Mola, sí. I la Carmen Mola, després de fer un parell d'experiments que... Hi ha hagut gent que li ha agradat, però a mi, sincerament, no m'han acabat de convèncer, recupera un altre cop la seva inspectora Elena Blanco, la inspectora de La Nòvia Gitana, de la trilogia, i en aquest cas ells decideixen que és el final de la saga.
Sí, pleguen?
En aquest cas, diuen que sí.
No m'ho crec.
Bé, no ho sé. Com a mínim, a mi me l'han vengut així. Després ja, si passa o no passa. Però sí, en principi el que volen és tancar aquesta saga, recuperant aquesta investigadora. Llavors és una miqueta la història de la brigada d'anàlisis que està a punt de caure, aquesta brigada, i s'enfronten a un... diguéssim que és com una organització molt perillosa que es diuen el clan. Aquí dintre hi ha jutges, hi ha policies corruptes, polítics corruptes també, i clar, és diguéssim que el més perillós que han fet mai, no? I llavors, bé, un dels investigadors, el Zarate, desapareix, culpen a l'Helena Blanco d'aquesta desaparició, i llavors és una miqueta, ella s'escapa, s'amaga i intenta, amb l'ajuda dels altres, sense que els altres sàpiguen ben bé el que està fent, doncs desgranar tot el que està passant i saber qui és aquest famós clan del que ens parlen.
Té data de llançament?
Té data de llançament, 10 de setembre.
La Vuelta al Cole, eh?
La Vuelta al Cole. I sí, sí. Estarà editat per Columna en català i Planeta en castellà. Recordem que abans ho feia Random House, però s'ho van quedar Columna i Planeta, en aquest cas.
Una dona que amb el nom ja ven, fàcil que faci, és Dona Tart.
Dona Tart. Oh, i a mi m'encanta Dona Tart. La veritat és que d'això me n'he adonat avui, perquè estava buscant l'edició que feien en castellà, i en castellà ja estava tret aquest llibre. I fins i tot me l'havia llegit, imagina't. Però...
És que a mi em sona molt, ara que ho dius.
Sí, la història secreta.
Jo crec que també l'he llegit.
En castellà es diu El Secreto. Clar.
L'he llegit.
L'has llegit, sí. Veus? Totxo, 728 pàgines. O sigui, tu també ets dels totxos, a vegades.
Sí, m'agraden de tant en tant.
El que han fet en aquesta ocasió ha sigut l'altre editorial i Males Herbes, que quan són totxos, com que són editorials molt petitones, no poden competir en segons quins llibres, i el que fan és ajuntar-se. I llavors tenen un segell que es diu Les Altres Herbes.
Ai, que bona aquesta fórmula.
Sí, sí, sí. I han publicat aquest llibre que fins ara només era en castellà i ara és en català. Es diu La Història Secreta i és això, és la història d'un noi, el Richard Papen, que és un nen, diguéssim, de classe baixa, als Estats Units, que aconsegueix una beca per anar-se'n a estudiar a un dels col·legis més elitistes que hi ha als Estats Units. Ell vol estudiar literatura, però resulta que el professor amb qui vol estudiar és el mateix professor qui es tria els alumnes per poder estudiar amb ell. Llavors, d'alguna manera, ell aconsegueix entrar dintre d'aquest clan i són 7 nanos que, diguéssim, que descobreixen el món i, bueno, totes les complicacions que hi ha dintre d'aquest món, les coses cada vegada es van complicant més també per ells. Avui li deia a la meva companya, s'assemblaria una miqueta al de mi capitán.
Sí.
No? Però diguéssim que una miqueta més portat a l'extrem. Però sí que hi ha una miqueta de joc entre els nanos, no? Aquestes baralles dels 18, 19, 20 anys. La veritat és que la història és xulíssima. A mi em va encantar, eh? Després avui recordant-ho dic, ostres, clar que l'he llegit aquell llibre. I, bueno, un clàssic contemporani que s'ha de llegir.
I un clàssic clàssic dels de tota la vida també portes.
Ah, és que aquest és molt xulo.
Haig de confessar que no l'he llegida, eh?
No has llegit la Divina Comèdia?
Jo
tampoc,
pendent.
Sílvia.
Ens apuntem a la llista.
Vinga, va, d'aquestes lectures de Nadal, potser, no?
Sí.
Mira, la veritat és que, bueno, Blacky Books té una col·lecció que es diu Clàssicos Liberados.
M'agrada això d'alliberats.
Sí, i el que fa és agafa... En té d'altres, eh? Vull dir, té el Génesis, té la Ilíada, té el Quijote, per exemple, i agafa el clàssic i el que fa és... la veritat és que el text és tal qual, no? A més, és bilingüe, en aquest cas, no? En vers i en prosa, a més, i el que fan és afegir-hi, en aquest tipus de llibres, el format és preciós, la veritat, són llibres grans, tapa dura, i afegeixen altres coses. I en aquest, per exemple, a la Divina Comèdia, que han agafat, i han agafat la part de l'Inferno, que jo crec que també és la part més atractiva, no? Una miqueta, hi han posat des de pintures de Goya, no? Una miqueta la part de Galileo, una part de Diderot, vull dir, hi ha textos, hi ha referències cinematogràfiques, hi ha una miqueta de tot. I queden uns llibres xulíssims, eh?
Per regalar, no? Per
llibre
això deies
de regal.
Nadal.
Jo crec que sí, que és un llibre de Nadal, d'aquests que val la pena, que també es poden comprar ara, eh? Vull dir, dius, mira, el vaig llegint i ja per Nadal ho tinc fet.
També ens portes un parell de títols de Periscopi, que és segell de qualitat, una garantia total.
Periscopi sempre guanya. Bueno, primer us portaré el llibre del Manuel Baixauli, que jo crec que aquest senyor no necessita presentació ja. Ell va ser, l'any 2020, va ser Premi Llibreter amb la seva novel·la que es deia Ignot, i bueno, ha tingut altres llibres, com Espiral, La cinquena planta o Ningú no ens espera. És un autor... És dur, s'ha de dir, que és un autor d'orillo, però, ostres, és que escriu tan bé aquest home, la veritat, Són llibres petitons, vull dir, són 200 pàgines, però et frapen moltíssim. I ara em porta un que es diu Cavall, atleta, ocell. I també surt. Si no ha sortit avui, estem allà, I la història és un fuster que es diu Alapont, humil i perfeccionista, i, bueno, observa el seu fill, que es diu Aristides, i l'Aristides està entrant a l'adolescència. I llavors és una miqueta aquell món en què el nen es comença a tancar en si mateix, en què, bueno, intentar gestionar l'adolescència d'alguna manera. I, bueno, et porta les relacions aquestes que hi ha entre pares i fills en aquesta època.
I fas doblet amb els adolescents.
I faig doblet amb els adolescents, sí, perquè, mira, és un llibre que potser li aniria bé a l'Alapont. És un llibre de l'Anna Romeu. L'Anna Romeu és una psicòloga que ja va treure un llibre.
La psicòloga vilafranquina.
Exacte, sí.
Que va treure el llibre que es deia sobre els altament sensibles.
Exacte, es deia Soc sensible. Doncs ara s'atreveix una miqueta amb el món dels adolescents. Diguéssim que ve a ser un llibre una miqueta de consells. Què en fem, com ho gestionem... Clar, se'ls hi pot parlar més, menys, no? Una miqueta és un manual per pares i mares, per tots aquells que tinguin una certa desesperació.
Manual de supervivència.
Sí, una miqueta sí, canals de comunicació... Bueno, és una etapa que la canalla passa molts canvis i els pares, evidentment, també passen els seus canvis amb ells, no? I una miqueta, pues, a veure com es pot gestionar d'una manera, diguéssim, més racional i més... No sé.
Dignament.
Una miqueta,
sense perdre els papers. Surt ara amb la tornada al col·le, també?
Surt el 17 d'octubre. Aquest 17. Surt bastant més tard.
Una mica més endavant.
Sí, sí, sí.
Portes també Patrick Radenkiff. Soc una enamorada d'ell.
Bueno, doncs mira, enamora't. Perquè Caps de serp, es diu el llibre. Aquest llibre parla... És que, clar, també surt ara, Parla sobre la màfia xinesa a Nova York. La veritat és que està superbé. A mi, mira, jo me l'estic acabant i m'està encantant. Bueno, us explicaré que a mi, de tant en tant, m'envien coses abans que surtin perquè pugui recomanar,
en
no? En primícia.
Té una primícia.
Miqueta. I aquest va ser un d'ells. I parla d'això. Vull dir, la història comença amb un vaixell ancorat a la riba de Nova York i, bueno... De cop i volta apareixen molts immigrants que estan a dins de l'aigua i a partir d'aquí comencen a agafar connexió perquè tots són immigrants de la Xina que els transporten cap als Estats Units de manera il·legal. I llavors comença una mica de la connexió de què carai està passant, qui és aquesta gent, d'on surten, com venen, no? Qui és el que els porta, i t'explica una miqueta tota la història. La veritat és que la protagonista és la germana Pink, que clar, a mi em fa molta gràcia, tal com la bategen, no? Però de modocita no té res,
D'acord. I dues últimes recomanacions, així pim-pam.
Pim-pam. Una, es diu Jo sóc l'última plaça, és de l'Alba Gómez. Amb aquesta noia li han donat el Premi Sant Joan aquest any, per tant, és una novel·la premiada. És el seu debut literari, val molt la pena, i parla una miqueta de la gentrificació que hi ha a les ciutats, de tot el que passa al voltant d'una plaça de Barcelona, en aquest cas, i de les necessitats de la vivenda. Nosaltres, juntament amb el Consell Comarcal, el 23 d'octubre, farem la presentació d'aquest llibre, o sigui que tothom que vulgui venir, ja us ho anirem avançant, però que sàpiga que hi serà.
I acabes amb una Patum.
I acabo amb una Patum. Una Patum, mira, per adolescents joves cap amunt, Sally Rooney, que ja la vam conèixer amb altres llibres, com per exemple Gent normal, que va ser el més conegut de tots, escriu un llibre que es diu Intermezzo, i això són dos germans. Un germà que es diu Peter, que diguéssim que té 30 pocs anys, és un advocat carismàtic, simpàtic, estupendo i meravellós, viu a Dublín, I després, bueno, diguéssim que té un doble fons, en què té un doble parella, una vida personal una miqueta caòtica, una dona que és la dona de la seva vida i l'altra dona que és un adolescent que no toca de peus a terra, no? I llavors intenta gestionar aquest món. I d'altre fill és un noi que es diu Ivan, que té 22 anys, és un jugador d'escacs, té un caràcter molt reservat, molt tancat. Clar, veu el germà com, no?, una miqueta l'oportunista, el que no es pren la vida seriosament, i ell coneixerà una noia 14 anys més gran que ell i també s'entrellaçaran les vides entre els 5 personatges que volten per aquí.
I això és Sally Rooney al
100%. Ah, 100%, sí.
Quan surt?
Aquest sortirà el 26 de setembre.
26 de setembre, encara ens haurem d'esperar uns dies.
Uns dies.
Sílvia, gràcies, t'esperem la setmana vinent.
Vinga, moltíssimes gràcies, Sílvia.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, ara passa un minut de 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Els sindicats agraris lamenten que la pujada de preus del raïm no compensa la pèrdua de producció en una barema que continua marcada per la sequera. Tot i que les pluges d'aquest any han permès que les vinyes que han resistit la sequera recuperessin la vegetació, no han estat suficients per augmentar la producció de raïm respecte a la campanya del 2023. La barema tornarà a ser curta, encara que es preveu una mica superior a la passada, que va estar greument condicionada per la sequera extrema i les altíssimes temperatures. A més, cal sumar els efectes que va tenir la pedregada de l'1 de juny, on, segons el sindicat agrari JARC, es van poder perdre entre 12 i 14 milions de quilos. També des de la Unió de Pagesos, el responsable del sector de la vinya i el vi, Josep Marrugat, parla d'uns rendiments baixos per hectàrea, que rondarien els 4.000 quilos. Segons l'informe del Servei d'Iniciatives Econòmiques, les dades del mercat de treball presenten un augment de l'atur en relació amb el mes de juny. L'Alt Penedès registra 4.736 persones aturades i la taxa d'atur se situa en el 8,5%. Aquesta xifra mostra un augment de l'atur de l'1,33% respecte al mes de juny, però disminueix respecte a l'any anterior, en què cau un 1,6%. Les dades presenten una desigualtat entre homes i dones pel que fa a l'atur. Mentre la proporció d'atur entre els homes és del 40%, la de les dones és més alta, arribant al 60%. Per sectors, l'atur ha augmentat especialment en l'agricultura, en la construcció i en els serveis, mentre que el sector de les persones sense ocupació anterior ha registrat una disminució significativa del 5,2%. La subtitulació del pregó s'afegeix a la interpretació en llengua de signes catalana del pregó, el pregonet de la Festa Major dels Petits i dels Balls parlats del dia 31. Aquesta mesura d'accessibilitat s'incorpora després de rebre la demanda de diverses persones amb sordesa i de l'associació ACAPS, Famílies i Persones amb Sordesa, ja que aquest col·lectiu no utilitza la llengua de signes i es comunica oralment amb l'ajuda d'implants acústics i lectura labial. En el cas del pregó, la subtitulació es podrà veure per la pantalla que hi haurà a la plaça, on també es podrà veure la interpretació en llengua de signes catalana. A través de la retransmissió de Penedès Televisió, també es podrà seguir la interpretació en llengua de signes. Una interpretació que també serà present a les actuacions de lluïment dels balls parlats i el pregonet de la Festa Major dels Petits in situ. En el marc dels actes de la Festa Major de Torrelles de Foix, que s'ha celebrat la darrera setmana, diumenge es va inaugurar la Majòlica al nou passeig Francesc Pardo, bisbe de Girona. És el passeig que va cap al cementiri i que des d'ara porta el nom de mossèn Pardo, nascut a Torrelles l'any 1946 i que va ser bisbe de Girona des del juliol del 2008 fins la seva mort el 31 de març del 2022. L'alcalde Sergi Vallès recordava que mossèn Pardo sempre venia per festa major al seu poble el 25 d'agost i que per les seves accions es mereixia aquest reconeixement. Mossèn Xavier Aymeric va beneir la Majòlica. La inauguració de la Majòlica, com és habitual per festa major a Torrelles, anava a càrrec de la coral Foix.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP. Calvi Santó, el més ampli assortit en productes de perfumeria i a drogueria de la comarca. Disposem de diverses promocions, contínues ofertes i sempre els millors consells en productes per la neteja de la seva llar i la seva higiene personal. Calvi Santó, més de 220 anys al seu servei. Ens trobarà a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní. No tanquem per vacances. Calvi Santó us desitja una molt bona festa major. Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 8 minuts de 2:15.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Avui última sessió de la secció Mobilitat a la Fresca, última secció d'aquest estiu, perquè segurament renovarà, oi que sí, Irene?
Sí, esperem.
Ah, és que és una secció superinteressant, que a mi m'agafen unes ganes sempre de marxar viatjant, perquè la Irene ens parla doncs, de diferents opcions, de diferents consells i sobre viatjar en general, sobretot per la gent jove. De què parlarem avui, Irene? Digue'ns.
Avui, ara ja també, aprofitant no, que s'acosta també el començament de l'escola, no? Dels instituts, dels cicles, doncs una miqueta com marxar a estudiar a l'estranger i bueno, les opcions que tenen els joves avui en dia per poder fer aquesta aventura també amb quan estudis.
Perfecte. Entenc, però, que ja seria pel següent curs o per aquest curs encara poden?
Sí, no, seria sobretot pel següent curs, perquè bueno, és una cosa molt freqüent no, que passa quan venen a preguntar tots els joves i els pares. Vinc a buscar per estudiar a fora. Clar, són coses que s'han de mirar amb molt de temps perquè hi ha beques que surten un any abans o fins i tot 2 anys, a vegades. I clar, són coses que s'han de mirar amb molta previsió, per tant, sí, ja seria cada el curs que ve, però per molt que sigui el curs que ve, hem d'estar ja, des de només es comença el curs, mirant, perquè hi ha coses que s'inicien ja.
Perfecte. Doncs ens dius alguns exemples?
Sí, per exemple, una cosa molt, molt comuna, no? Bueno, el que més ens demanen, sobretot, és marxar a estudiar als Estats Units. És com el boom, no? Poder marxar als Estats Units. I, clar, al final hem de ser conscients que als Estats Units el que són els estudis són totalment privats. Clar, estem parlant de que, sobretot, em diuen per anar a fer quart, a quart d'ESO, jo sempre els dic, ostres, és una etapa, doncs, a vegades difícil, no dic que no es pugui fer, però sí que és veritat, doncs, bueno, això que estem acabant, no?, els estudis, i no hi ha cap beca per quart d'ESO. Bàsicament estem parlant de que hem d'anar amb una agència i el més econòmic, més econòmic, estem parlant mínim d'uns 15.000 euros.
Déu-n'hi-do, per un curs.
Per un curs, totalment. I per al que sí que hi hauria beca és, en aquest cas, per primer de batxillerat, que és una altra cosa que em pregunten. Primer o segon? Totalment primer, perquè, clar, segon, si ens estem preparant sobretot per unes proves d'accés a la universitat, el problema que tenim és que, clar, fer-ho amb un sistema totalment diferent, no?, i després tornar aquí, pues, òbviament, doncs, no estem preparats per fer aquest examen. I no només l'examen, sinó que tots els tràmits que s'han de fer de tornada, a vegades potser no ens dona temps i no tenim tan poc temps a presentar-nos aquestes proves.
Clar.
I aquesta beca, que és l'única que financia el 100%, és la beca de la Fundació Amancio Ortega. Amancio Ortega, l'amo d'Inditex, no? Fa aquesta beca, que és per anar a estudiar a primera xerra als Estats Units o Canadà. No esculls on vas, és un cop et toca, doncs et toca un lloc o un altre, però sí que estaria 100% finançat, tant el que és el viatge, els visats, els estudis... Estàs allà amb una família, que amb un jove o una jove que està amb la mateixa etapa escolar que tu, i en aquest cas aniries a la mateixa classe, perquè també això afavoreix, no, la integració dins de la manera de viure allà, doncs a l'escola i tot... I bé, has de passar un procés, i per això deia abans, no, que s'ha de mirar des d'allà, perquè, per exemple, per la convocatòria de l'any que ve, doncs ja tenim dates, i és del 2 al 26 de setembre d'aquest any. Per tant, hem d'estar ja superpendents, i a partir del dia 2, els joves que estan actualment cursant quart d'ESO podran, en aquest cas, aplicar aquesta beca.
Perfecte.
Bàsicament, els requisits que ens demanen, doncs, venen a ser unes notes mínimes. Cada any, cada convocatòria va canviant. A vegades, doncs, demanen una mitja. Fa dos anys van demanar una mitja d'un 7 entre primer i tercer, i un 8 a tercer de l'ESO, en aquest cas, a la matèria d'anglès. Però l'any passat va ser totalment diferent i en aquest cas van demanar exclusivament la nota d'anglès de tercer, no van mirar la mitja de primer tercer, però sí que la van pujar i mínim necessitaves, en aquest cas, tindre un 8 a la matèria d'anglès de tercer. Per tant, bueno, hi ha coses que ja no es poden canviar, com per exemple aquesta nota, però és el requisit indispensable, doncs, que els joves que s'hi vulguin presentar tinguin, en aquest cas, aquesta nota. La convocatòria d'aquest any, les bases no estan encara penjades, per tant, no sabem ben bé com acabarà de ser, però sí que sabem això, que en aquest cas entre el 2 i 26 s'ha de presentar, totalment requisits acadèmics. Sí que és veritat que el tindre ingressos més baixos després et pot donar una puntuació més alta, però el primer pas és simplement els requisits, en aquest cas, acadèmics. Si passes aquesta primera fase que compleixes els requisits, anem a una segona, on es fa un examen presencial a Barcelona de nivell, i en aquest cas, si passes aquesta fase, vas a l'última fase, que és l'entrevista. I un cop feta l'entrevista, si ja també passes aquesta fase, series escollit i et tocaria, et dirien, si toca als Estats Units, Canadà, i bé, i seria emprendre el viatge, que ja estem parlant doncs això, no? Que ens estem estalviant entre 15 i 20.000 euros. I bé, també és una oportunitat, doncs, per veure al final altres cultures i altres maneres de fer, perquè sí que és veritat que el que és el sistema educatiu és una mica bastant diferent al d'aquí.
Hi ha molta gent que aplica aquesta beca?
Sí, la veritat és que hi ha cada cop més, perquè l'anar als instituts fa molt, no? Fa que puguem, en aquest cas, fer difusió d'aquesta beca, però tampoc ens enganyarem, és això, té uns requisits bastant doncs, alts, no? Hem de tindre una mitja acadèmica bastant bona per poder aplicar. Jo sempre, si no els dic, és que hi ha una altra alternativa. Si el que volem, al final, és fer estudis a nivell internacional i també, si tirem per la via de batxillerat, tenim el que és el batxillerat internacional, que seria totalment diferent, i en aquest cas el batxillerat internacional el podem fer o bé aquí a Catalunya o el podem fer fora. En aquest cas el podem fer a qualsevol part del món, aquest batxillerat internacional. Però, clar, el currículum és també bastant diferent. L'únic avantatge d'aquest batxillerat internacional, que és totalment diferent del que he explicat fins ara, és que és un programa totalment diferent, engloba una miqueta tots els àmbits, és a dir, no ens centraríem... Sí que és veritat que si exclouis la vessant de la ciència, doncs sí que faràs més matèries de ciència, però no vol dir que exclogui altres matèries que potser aquí sí que tenim molt marcat, no? Faig ciències i només faig allò. No està tan pautat. I en aquest cas sí que a Catalunya tenim instituts públics per fer aquest batxillerat. Però el problema és que només podem aplicar a un, no podem aplicar a diferents, perquè la manera d'aplicar és fent un examen que normalment es fa al març i sempre a l'examen coincideix el mateix dia als mateixos instituts. Per tant, has d'escollir al final a quin vols anar. Ara mateix aquí... El més a prop que tenim seria a Barcelona, a Pedralbes, i de manera privada el tenim a Sitges, i és el currículum del batxiller internacional.
I després totes aquestes coses, per acreditar-ho i per passar Exacte. Després a la universitat i tot això, com s'ha de fer?
Clar, amb el tema de la Fundació Amancio Ortega, ells s'encarreguen d'aquesta homologació, no? Que per això també es parlava de fer a primer, perquè, clar, l'homologació, malauradament, el que és a Catalunya, està tardant un any tranquil·lament.
Uau.
Per tant, clar, si el que volem també és accedir a la universitat o a un cicle, clar, sí que ens donen, és bastant automàtic, tu vas a fer l'homologació i automàticament et donen un paper que acredita que estàs tramitant i això ja et permet continuar estudiant. Però la resolució final, on tindràs la nota oficial, on, per exemple, si tu tenies notable allà als Estats Units, el tindràs aquí, tarda un any. Clar, provisionalment tenim un 5 i si hem de fer una mitja dels nostres estudis la faran amb el provisional, si no tenim la resolució. I clar, per això també només es contempla primer, perquè és que, clar, si anem a segon, la nostra mitja d'accedir a la universitat seria bastant baixa, perquè teníem un curs només amb un 5. I clar, és un procés que actualment és bastant llarg. I després, amb el tema del batxillerat internacional, és totalment diferent. Amb el batxillerat internacional, aquest currículum et permet que no hagis de fer les PAU per accedir a la universitat aquí a Catalunya. I, a més, aquest currículum et permet l'accés a qualsevol universitat del món sense tindre que fer les proves que et requereixin aquell país.
Carai.
Per això aquí a Catalunya, si fem aquest batxillerat internacional, estem exempts. La nostra nota d'accés seria la nota mitja del batxillerat. Clar. Si després no ens dona la nota, sí que podem fer la part específica, que això és voluntari, al final, i podem pujar aquesta mitja. Però la nostra mitja d'accés seria la mitja del batxillerat. Per tant, té també aquesta com a doble avantatge, no? Al final, que si treus una bona mitja, potser amb una específica ja pots accedir al grau que estàs buscant.
I fins ara hem estat parlant d'ESO i de batxillerat, però després de batxillerat encara tenim opcions per marxar.
Sí, després de batxillerat, clar, el que coneixem, no?, el programa Erasmus, que al final es coneix molt dins de les universitats, que al final és fer aquesta part dels estudis, els nostres estudis que fem aquí a una universitat de Catalunya o a Espanya, no?, i marxar durant un any, dos anys, a fer aquest pla d'estudis a l'estranger. Per molt que anem a l'estranger, no? Quan tornem al ser programa Erasmus, ja s'està signant un conveni on les matèries que estem fent estan convalidades aquí. Per tant, no entrem en aquell bucle, no, de esperem un any que ens convalidin. No. I automàticament la nota que tenim és la nota que ens quedarà i en aquest cas, també la nostra matrícula és en aquest cas aquí i podríem demanar també les beques que es donen aquí, tant la beca general com la beca d'Erasmus, perquè al final la nostra matrícula, per molt que estiguem fent Erasmus, és aquí. Que no seria el mateix això, que si heu sigut tot un grau universitari a l'estranger, es pot fer, sí, però al tornar haurem de fer aquesta homologació. I per títols universitaris encara ho tenim pitjor i estem parlant de 2 anys. Estem parlant actualment de mínim 2 anys, sí, sí. I bé, i clar, ho hem de tindre molt clar. El que també, que potser de tot això el més desconegut, és que el programa Erasmus també el tenim a cicles formatius. És a dir, podem fer també aquesta sortida dins del que serien els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. L'única diferència és que, clar, a les universitats, totes les universitats estan adherides al programa Erasmus, però els instituts no. I el que necessitem per poder participar en aquest programa és que l'institut on anem a fer el cicle estigui adherit a aquest programa. Per tant, és molt important, a l'hora de fer la sol·licitud de cicles, no només mirar en què volem fer, sinó si ens plantegem en un moment fer Erasmus, que aquell centre on volem anar a fer allò estigui adherit, perquè si no està adherit no podrem fer, en aquest cas, aquesta sortida a l'estranger.
I aquests Erasmus de cicles, entenc que el cicle normalment dura 1 o 2 anys. L'Erasmus, llavors, que seria mig curs, un curs, o com funciona aquest Erasmus?
Sí, tots els cicles duren 2 anys, excepte el de cures d'auxiliar d'infermeria, i per aquest ja no es contempla l'Erasmus, perquè sí que és veritat que no per tots els àmbits de cicles es contempla l'Erasmus. Hem de mirar que l'àmbit en el que es vulgui, en aquest cas, fer el cicle, el contempla. I si el contempla, en aquest cas, normalment el que s'acostuma a fer més és la part de pràctiques. És, doncs, potser marxar tot un estiu i en comptes de fer, o durant el curs, depèn del conveni que signi amb l'empresa de l'institut, i poder marxar a fer totes les pràctiques professionals, en aquest cas, a l'estranger. Per tant, estem parlant d'uns 3-4 mesos, aproximadament.
Molt bé, també això està molt demanat, encara la gent no desconeix.
Això diria que és el que més desconeix la gent. Això sí que costa més, també perquè, clar, costa també que els instituts s'impliquin, tot s'ha de dir. Costa bastant, no?, perquè al final és una feina, necessites algú, una persona que sigui tutor, no?, o tutora d'aquestes pràctiques, que faci tots els convenis amb les empreses de fora. Clar, això implica buscar empreses fora, signar papers, fer un seguiment, i al final sí que tenim instituts que estan adherits. Per exemple, aquí a Vilafranca tenim el que és l'Eugeni d'Ors i el Milà i Fontanals, però et diria que l'únic que realment potser està fent alguna coseta és l'Eugeni d'Ors en l'actualitat. Sí que el Milà està adherit, però et diria que en els últims temps no s'ha donat el cas. I sí que és dir que quan vas als instituts recordes, ei, què hi ha això? I a vegades també m'he trobat amb joves, no?, que venen, és que m'han dit que sí que hi ha això, però que no hi ha la persona que s'encarrega de portar tot això. Ah. I al final, doncs, clar, et trobes després de, vale, estem adherits al programa, però no tenim la persona, no, referent a que pugui fer el seguiment. I, per tant, doncs, et trobes amb aquesta porta. Almenys en quant aquí la realitat de Vilafranca. També ens hem trobat joves, doncs, això, que han fet que és la teoria aquí, i ho han fet en comptes en 2 anys, en 3, i després al tercer any s'han donat d'alta en un centre de Barcelona o de qualsevol part de Catalunya que sí que estiguin adherits al programa, només per fer les pràctiques i poder fer aquest Erasmus.
Val, és a dir, que hi ha diferents vies per al final trobar la manera,
sí,
no?
Al final, sí, exacte. Sí, al final sí que miraríem. Si venen i ens preguntes, podem dir, pues mira, sí que sabem que aquests centres estan en actiu i ho estan implementant.
Quin és potser l'intercanvi més demanat? Batxillerat, ESO o Erasmus?
Sobretot a quart d'ESO, que és el que ens diem, però sí que és veritat que quan estem amb la realitat de no hi ha cap tipus d'ajuda, és amb una agència i són aquests diners, ens trobem que estiguen bastant enrere. I sobretot és el tema de, potser el més, és el tema de la beca de Mancio Ortega, perquè al final és això, és la beca que, ostres, és que si te la donen, és un any sencer als Estats Units amb tot pagat, saps? I clar, al final això doncs és el que més acaba creant atenció. I el segon que et diria serien les universitats, sobretot. Bueno, perquè al final també ha sigut sempre el més conegut, no? Erasmus, i és dir, per l'Erasmus i la relacionem amb universitat. I també sabem que tenim ajut econòmic, doncs que a part de la beca general tenim la beca Erasmus, i al final doncs també això impulsa que els joves ho vulguin fer. Que sí que és veritat que també la realitat és que tu demanes la beca però tu ja has posat els diners. Sí. Els diners els reps amb efecte retractiu, no? Tu ja te'ls has de posar. I això també hem de ser molt, molt conscients quan fem un Erasmus, de que al final, per desgràcia, hem de tindre aquesta quantitat econòmica almenys una mica estalviat, perquè d'entrada hem de posar nosaltres els diners.
Per tant, en aquest cas, en tots, les coses van amb molt de temps. Que, si algú s'ho està plantejant, ja hem dit que no seria per aquest curs, sinó pel següent més aviat, com, quin seria el procés? Què els hi diries que han de fer?
Jo els diria, sobretot, que els animaria si no, si, o vindre el fiaix o si no escriure'ns un WhatsApp o el que sigui i estudiem el cas, estudiem l'estudi que volen fer, perquè això també ho fem. Molts joves, sobretot això sí que estem trobant molta demanda, molts joves que ens diuen vull anar a estudiar això i doncs mirem els països amb més plans d'estudis en aquest àmbit, mirem com s'accedeix a aquella universitat, si tenen beques pròpies, si no... Però tot això és un procés llarg. Per tant, els animaria que només començar el curs, o fins i tot tenim joves que ja l'estiu s'hi han posat, a vindre a preguntar i a partir d'aquí fem un pla individualitzat per veure quines són totes les opcions que tenen, perquè el problema d'avui en dia és que tenim molta informació, però no tota és bona. I sobretot també si algú s'anima amb una agència, que vingui i ens pregunti, perquè en aquest cas també després ens podem trobar amb estafes.
N'hi ha també d'estafes amb això?
Oh, i tant, sí. Ens podem trobar. I al final, clar, és això. Avui en dia, tu busques a internet el que vulguis, no?, i ho trobes. Però el problema és fiable, no?, que estic trobant. I al final està tot fet. Si saps filtrar, i filtrar per bones fonts, al final és tan fàcil com que el Ministeri d'Educació avala una pàgina on són un grup d'associacions d'agències que preparen aquests estudis a l'estranger. Per tant, ja tenim una pàgina on fer aquesta cerca d'agències per tot l'estat espanyol que estan avalades pel Ministeri d'Educació.
Doncs ja sabeu, si us esteu plantejant, el més recomanat és que aneu a veure la Irene, el CIAX. Ara no, perquè està de vacances, per això avui l'estem sentint a distància. Si ens vols dir, Irene, per anar acabant, quin dia torneu i l'horari?
Tornem el dia 2 de setembre. Continuem aquella setmana amb horari d'estiu, per tant, estarem de 10 a 2, de dilluns a divendres, i el mateix dilluns dia 2, de 4 de la tarda a 7 de la tarda.
Just després de Festa Major torneu, eh?
Sí, just, ja arrenquem un altre cop, sí. Carregarem piles i tornarem.
Perfecte, Irene. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos totes aquestes setmanes amb tots els consells de mobilitat a la fresca i esperem tornar-vos a escoltar ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar veu.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu.
Penedès, gamma extra.
Nerviós, mirada perduda, un altre any al teu costat. Tothom al lloc de sempre, la tronada haurà esclatat. Et tapes les orelles, boca oberta, ulls aclucats. Em paro, ens miro i penso, naltros som afortunats. El drac en pas triomfant, aquell xiscle d'un infant. Els balls els segueixen, les gralles porten el compàs. Anem a la parellada, que allà ens estan esperant. L'àvia emocionada pensa com gaudia ballar. Ja van cremant, asseguts a la vorera, passen tots pel meu davant, badant amunt i avall, torreta i pavana, gitanilles de condició, el tret del trabuc és tradició. Tanta estona a la plaça i tot passa en un instant. Quan el Fèlix es posa de cara, tot es barreja al meu voltant. Tu m'ho dius amb la mirada, han encès el castell